L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Ens donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 21 de febrer, destacarem... Arias Cañete promet arrecoder un pla hidrològic nacional basat en criteris científics i no polítics. La campanya de l'oli nefasta per la caiguda en picat de la producció i preus. La Cambra del Montsià conrea per a Nespresso 50.000 quilos d'arròs obtinguts amb marro de càpsules de cafè com a adob. El Viver d'Empreses de la Galera obrirà portes aquest primer semestre de 2012. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu parlant del Pla Hidrològic Nacional, ja que el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, es va comprometre ahir dilluns amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, a basar el nou Pla Hidrològic Nacional en criteris científics i no polítics o territorials, segons va explicar el propi conseller, un cop acabada la primera reunió que tots dos van mantenir a Madrid. Lluís Recoder.
L'acord que hem arribat és el següent. El Pla de Conca s'elaborarà des d'una perspectiva científica, no des d'una perspectiva política de cobrir les necessitats d'uns territoris o dels altres. Per tant, nosaltres hem quedat amb el ministre que li farem arribar tots els estudis que li disposem, que ha elaborat l'Agència Catalana de l'Aigua, des d'una perspectiva científica sobre quins són els cabals necessaris en el tram final del riu Ebre. Òbviament, no cal que insisteixi en que els estudis que té elaborats el Govern de la Generalitat des d'una perspectiva científica són els que avalen aquesta preocupació sobre els canals ecològics, sobre els cabals ecològics en el tram final del riu. I, per tant, més enllà de que hi hagués algú, que aquesta tarda no tenim aquesta sensació, que estigués pensant a trasbassaments entre conques, si el Pla de Conca s'elabora des d'una perspectiva científica, nosaltres estem absolutament convençuts que allò que creu el Govern de la Generalitat doncs és el que al final s'aplicarà i que no serà possible ni tan sols plantejar doncs, un possible trasbassament perquè realment la capacitat del riu doncs és la que és.
Recoder considera que un pla de conca de l'Ebre basat en aquests criteris fa impossible plantejar un trasbassament i recorda que Cañete va afirmar que també no té cap intenció de plantejar un pla hidrològic nacional com el d'abans, en referència al que el govern d'Aznar va impulsar a la seva segona legislatura.
Explícitament. O sigui, el ministre Cañete ens ha dit que plan hidrológico como en el pasado, no. Així de clar. Tirarem coets a l'aire? No. Baixem la guàrdia? No. En absolut. I espero que d'aquí dos dies doncs, el ministre Cañete no faci unes declaracions que tiren aigua al vi. Vaja, confio que no sigui així.
Segons va explicar Recoder a la roda de premsa després de la reunió, Arias Cañete es va comprometre a elaborar el Pla de Conca de l'Ebre que l'anterior executiu espanyol l'havia d'haver elaborat abans de finals del 2010. El govern sospita que l'equip de Zapatero no el va voler fer perquè els compromisos de cabals aigües amunt no permetien garantir els mínims ecològics al tram final del riu, tal com obliga Europa. D'altra banda, Recoder no va posar sobre la taula l'alternativa del trasbassament del Roine, malgrat que la Generalitat manté que és una opció a tenir en compte per plantar cara a les sequeres de més de dos anys. En tot cas, el conseller va assegurar que en la reunió d'aquest dilluns no van parlar d'aquest tema. Va dir que segur tindran més ocasions per tornar a parlar d'aquests temes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La La sequera de l'estiu i la tardor passades i la crisi dels preus de distribució ha deixat el sector de l'oli a les Terres de l'Ebre en una de les situacions més precàries que recorda. El sindicat Unió de Pagesos xifra en un 70% la disminució de la producció d'aquesta campanya 2011-2012 respecte a l'any anterior. Segons el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, la sequera ha fet que el rendiment de les collites hagi estat molt baix, dels més baixos registrat des de fa anys. El rendiment del fruit ha oscil·lat entre el 8 i el 9% com a conseqüència del retard en les precipitacions registrades al camp. Aquesta circumstància també ha repercutit en la qualitat final del producte. El gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, apuntava que enguany la qualitat és mitjana, sobretot en aquells que procedeixen d'oliveres de secà, perquè hi ha hagut una relació més alta de pinyol que de polpa. L'enfonsament dels preus és un altre dels inconvenients que afronta el sector. Els productors de les Terres de l'Ebre, així com de la resta de Catalunya, han vist com els preus s'han enfonsat des dels 60 cèntims del quilo l'any 2005 fins als 30 cèntims del quilo del 2010 i el 2011 i que en alguns casos podria arribar als 20 cèntims del quilo d'olives. Al respecte, Josep Estrada apuntava que amb aquests preus s'han cobert molt justament el cost de producció, això en els casos que ho han pogut compensar. La contractació d'assegurances per poder afrontar les pèrdues segueix sense convèncer al sector de l'oli. Segons Joan Montessó, les assegurances estan molt mal calculades perquè els agricultors paguen per una cosa i després es troben que no les cobreixen totes les pèrdues. I continuem en matèria agrícola, ja que la Cambra Arrossera del Montsià ha elaborat 50.000 quilos d'arròs per a la coneguda marca de cafès Nespresso, utilitzant com a adob un compost amb marro de les càpsules de cafè reciclades després del seu ús. La iniciativa, fruit d'un acord de col·laboració entre la firma, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Cambra Arrossera, ha suposat el conreu de 13 hectàrees d'arrossars d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita durant aquesta passada campanya, així com del processament i envasat de l'arròs a càrrec d'aquesta mateixa cooperativa del Delta de l'Ebre. L'empresa Nespresso va fer donació d'aquesta producció al Banc d'Aliments el passat mes de desembre. El projecte que Nespresso ja havia posat a la pràctica anteriorment a Portugal i ha volgut portar també a aquesta passada campanya a l'estat espanyol es basa en el reciclatge del marro després de l'ús de les càpsules de cafè. La companyia va habilitar 600 punts de recollida a l'estat espanyol perquè els mateixos consumidors les aportessin. Una empresa especialitzada va separar l'alumini de les restes de cafè, material que, posteriorment, es va utilitzar per enriquir un compost per adobar els camps. La multinacional, en el marc del seu programa batejat com Ecolaboration, i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya van traslladar a les dues cooperatives arrossaires del Delta la possibilitat de materialitzar el conreu en aquestes condicions. Finalment, va ser la Cambra Arrossera del Montsià qui va assumir el projecte. El president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, argumentava que la participació en el projecte ha resultat beneficiosa per a la cooperativa. Miquel Fàbregas.
Ha fet un procés de maquila que, evidentment, s'ha cobrat, però el que és evident és que és un projecte que pensem que és molt il·lusionant. És bo que tinguéssim contactes empreses de diferents sectors. Ells s'han quedat sorpresos, han vist que la Federació de Cooperatives i les cooperatives del Delta som empreses de primer nivell, som empreses que el nostre know-how, el nostre coneixement del que és el sector els pot fer millorar les seves idees, les seves propostes inicials. Clar, nosaltres ens hem acompanyat en tot el procés de l'arròs al camp i en tot el procés de l'arròs després, en tota la seva posterior manufacturació. Ha sigut part important quan s'ha fet la làmina. Clar, pràcticament hem sigut la part principal en el moment de fer la làmina. Claro, ells tenien les seves idees, unes idees que estan bé, però clar, tu després us agafes i dius, escolta, això doncs, per a poder-se empaquetar s'ha de fer d'una manera determinada. Clar, tot aquest coneixement que tu tens, perquè és la teva feina, els has servit a ells per millorar en la seva idea també del projecte. I jo penso que el seu grau de satisfacció de la relació en la federació i en les cooperatives del Delta és molt alt.
Fàbregas no descarta la idea de donar continuïtat a aquest projecte que, d'altra banda, possibilita a la cambra poder obrir ponts per poder materialitzar nous projectes i millorar la seva projecció comercial.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després de 4 anys en projecte i en obres, el Viver d'Empreses de la Galera té previst obrir les seves portes durant aquest primer semestre de 2012. L'equipament, amb un cost d'algo més de 2 milions d'euros, disposarà de tots els serveis i una quinzena de despatxos ampliables a 20 que han de permetre albergar diferents tipus d'activitats empresarials amb l'objectiu de dinamitzar l'economia de la zona interior de la comarca del Montsià. De moment, però, només una empresa ha anunciat que aprofitarà les instal·lacions. El Consell Comarcal del Montsià i el Consorci entre els ajuntaments de la Galera i Godall continuen promovent l'equipament per aconseguir la ubicació d'empreses. El president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu, va anunciar que la posada en marxa tindrà lloc durant aquest primer semestre d'enguany. Joan Martín.
Ara ja us ho dic, dintre del primer semestre del 2012 això sigui una realitat a nivell constructiu i dintre de l'any 2012 ja estigui en funcionament a nivell d'intentar que empreses s'ubiquen aquí, al Viver d'Empreses, i en l'objectiu aquest, aquesta il·lusió que us parlava al començament, en un futur poder desenvolupar un polígon industrial lligat a les dues poblacions, la Galera i Godall, i totes les poblacions que s'hi vulguin integrar.
Les obres del Viver d'Empreses han arribat a la seva recta final. L'edifici es troba pràcticament finalitzat i bàsicament queda pendent l'actuació d'urbanització de l'espai exterior amb aparcaments i il·luminació que està executant en aquests moments l'Ajuntament de la Galera amb un pressupost de 440.000 euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens informa avui que dijous passat se celebrava a l'Ajuntament d'Alcanà un ple extraordinari que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar per unanimitat de tots els grups la segona fase de les obres de reforma del convent dels Josepets a les Cases, un edifici que va ser construït a finals del segle XIX, que està catalogat com bé d'interès local i que ara serà reconvertit en alberg turístic. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la passada setmana al nostre ajuntament se celebrava aquesta sessió plenària extraordinària que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar per unanimitat de tots els grups polítics en representació al nostre plenari la segona fase de les obres de rehabilitació del convent dels Josepets d'Alcanar, un edifici del segle XIX catalogat com a bé d'interès local que, un cop efectuada aquesta restauració, es convertirà en alberg turístic. La primera fase ja es finiquitava, concretament amb una inversió de 950.000 euros, dels quals 500.000 van ser subvencionats pels PUOSC. Ara s'ha aprovat la licitació de la segona fase, 850.000 euros d'inversió, dels quals també a través del Pla Únic d'Obres i Serveis se'n subvencionaran 720.000. Una important actuació que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme al nostre ajuntament, Manel Martí. L'escoltem.
I ara que fem és la segona part, que ja serà la que permetrà dedicar-la a l'ús, a l'ús del verd turístic municipal, que serà fer les dues plantes següents d'habitacions, per la planta soterrani, per als espais auxiliars i també tota l'urbanització de la zona. Tota aquesta obra, la primera fase va tenir un pressupost de 950.000 euros i va ser subvencionada amb 500.000 euros pel PUOSC. Aquesta segona fase que comencem ara, que té un pressupost d'execució de contracte, no? De 850.000 euros, doncs té també un finançament molt important del PUOS de 720.000 euros. Llavors, aquesta obra és aquesta obra final que hem aprovat i que tenim pensat licitar durant aquests propers mesos. El que permetrà serà acabar aquesta obra, no? I dedicar aquest edifici per a Albert Turístic Municipal, que servirà per a rehabilitar també Nosaltres hem comentat que aquí complim dos objectius, no? Una és recuperar aquest edifici, no? Un edifici històric, un edifici que té una gran importància en les cases, no? I d'altra manera, d'altra banda també, fer un edifici que serà un equipament de caràcter econòmic, no? Que el que farà serà dinamitzar l'economia, portar gent a passar estades, a passar cas de setmana, períodes vacacionals, i que permetrà dinamitzar l'economia de les cases.
Des de l'Ajuntament d'Alcanar es confia que a finals d'enguany del 2012 aquesta segona fase de rehabilitació pugui estar enllestida i es pugui passar a la següent fase, a la fase de vendre els atractius turístics i comercials d'un alberg que molt probablement es podria posar en marxa de cara a la Pasqua o l'estiu del 2013.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vine a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la carxofa a Amposta a les novenes jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que el Parc Natural del Delta de l'Ebre treballa per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, que va rebre la Carta Europea de Turisme Sostenible per primer cop el 2007, ha iniciat els tràmits per renovar el guardó. Aquest distintiu turístic de qualitat té una vigència de només 5 anys i el del Delta s'acabava el 2011. Per això calia elaborar el pla d'actuacions pel 2012-2016 que el passat mes de desembre ja es va enviar a Europarc. Ara, aquesta mateixa setmana, hi ha un auditor que verifica el pla anterior i les actuacions futures, tal com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
El Parc Natural va presentar a Europarc la candidatura per a renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible, aquí al Delta de l'Ebre. I esta setmana que estem, hem rebut a l'auditor d'Europarc per verificar que tot el que s'ha posat al dossier de candidatura, totes les accions que hi ha previstes, se puguin contrastar en una sèrie de reunions amb els agents del territori, ja sigui públics o privats, i d'esta manera també verificar el pla anterior, el pla que va anar del 2007 al 2011, i observar in situ pues, totes les accions que s'han desenvolupat a nivell de desenvolupament turístic sostenible al Delta de l'Ebre, que com ja sabeu, la carta pues, és una línia de treball conjunta entre els gestors del parc, les empreses privades turístiques i la resta d'administracions del territori.
La Carta Europea de Turisme Sostenible als Espais Protegits és una de les línies d'actuació més importants promogudes per la Federació Europarc i distingeix els espais protegits que han definit una estratègia i un seguit d'actuacions per fer compatible el desenvolupament sostenible del turisme amb les tasques necessàries de conservació i millora del patrimoni natural i cultural que es protegeix.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que la policia local de l'Ametlla de Mar aprova satisfactòriament en una enquesta ciutadana. Els ciutadans de l'Ametlla de Mar donen una puntuació de 6,75 al cos municipal de seguretat. Francesc Callau.
El sotsinspector de la policia local i cap d'aquest cos municipal, Francesc Ciuraneta, ha fet públic el resultat de l'enquesta de satisfacció sobre la policia local de l'Ametlla de Mar i de seguretat viària, que es va realitzar entre setembre i novembre de 2011, acollint amb satisfacció els resultats que es desprenen de la mateixa, la qual es va fer sobre 340 persones, el que suposa quasi un 5% de la població censada. Després de requerir l'opinió ciutadana sobre diversos sectors, com la seguretat viària, la seguretat ciutadana i el mateix cos policial, l'enquesta constata que només un 48% dels ciutadans de l'Ametlla de Mar precisen o han precisat mai dels serveis de la policia local i que la valoració mitjana sobre la seva actuació és del 6,75 sobre una puntuació que va de l'1 al 9, mentre que si parlem de l'eficàcia, la mitjana és de 6,63 i sobre el temps de resposta de 6,42, puntuació que augmenta fins al 7,40 si es pregunta pel tracte rebut. Preguntats per altres aspectes, els ciutadans de l'Ametlla de Mar suspenen l'estacionament al municipi amb un 3,9, però apugen la puntuació fins al 5,72 quan parlem de fluïdesa en el trànsit, un 6 sobre els nivells de contaminació sonora, el 6,11 per la seguretat viària, el 6,31 per la senyalització sobre el trànsit i el 6,38 per la senyalització informativa. El 56,5% dels ciutadans enquestats consideren que l'Ametlla de Mar és un poble segur, mentre que el 40% que diu que no ho atribueix a que no hi ha suficient vigilància policial i a la percepció de que el delinqüent fa el que vol. Francesc Ciuraneta, sotsinspector de la policia local i cap del cos municipal a l'Ametlla de Mar.
A mi, jo treballo a la policia local de l'Ametlla de Mar, em sento molt orgullós de treballar-hi, de ser un membre més d'aquesta policia local, d'un conjunt de persones molt professionals, i per acabar, això no ho dic només jo, sinó que amb aquesta enquesta ho ha dit el ciutadà i altres enquestes molt més oficials, aquelles que cada tres mesos ens porten damunt de la taula els Mossos d'Esquadra, ens donen la raó. I a la vegada, una policia ja preparada per tot allò que pugui esdevenir de cara al futur.
Respecte als mitjans dels quals disposa el cos policial i municipal, el sotsinspector ha manifestat que la policia municipal de l'Ametlla de Mar ha anat adquirint mitjans tècnics, fins i tot avançant-se a les que tenen d'altres policies, però sempre necessàries i sempre complint pressupostàriament amb les previsions aprovades.
Serveis informatius de MUTE.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que es canvien les escales de l'església de Santa Bàrbara. Els cops dels cotxes a l'aparcar a la plaça han esmicolat el primer esclau. Josep Roig.
Ahir pel matí començaven les obres de restauració de les escales de l'accés principal a l'església arxipestral de Santa Bàrbara, molt malmeses pel pas del temps, i darrerament, sobretot, el primer esglaó pels cops que hi donen els cotxes quan aparquen a la plaça Major. Mossèn Ferran, rector de la parròquia, deia que les obres són necessàries per preservar la seguretat dels feligresos a l'accedir al temple.
Bueno, no estan massa bé, que diguéssim, no? Primera, que són ja pues, molt velles, estan molt llises, no? Llavors, sobretot, els dies de pluja, pues, claro, els ser tan llises pues, és un perill, no?, de relliscar. I l'altra, pues, també per l'antiguitat, estan badades. I sobretot, el primer escaló, pues, també de les trompades dels cotxes que aparquen al davant, pues, estaven quasi esmicolades, no?, hi havia trossos. I això, pues, la gent pues, s'havia queixat perquè, efectivament, pues, era un perill, no?
Les obres, que consistiran bàsicament en canviar les pedres tallades de les escales, tindran un cost de 2.700 euros i es finançaran amb les aportacions dels feligresos amb una col·lecta especial i la participació de l'Ajuntament amb el 50% del cost de l'obra. A més, Ferran també deia que té el compromís del consistori planer per a instal·lar al davant de l'accés a l'església unes pilones mòbils dissuasòries per evitar els aparcaments.
Tenen ja previst l'Ajuntament el col·locar unes valles o uns pilons que així s'evitarà que els cotxes aparquen davant mateix de la porta i amb les rodes o amb el morro del cotxe pues, no colpegen, no, l'escaló, i passa pues, el que passa ara, no? que cada dos per tres pues, estava trencat.
Les obres d'arranjament de les escales de l'església de Santa Bàrbara estan en sintonia amb les que s'han vingut fent en anys anteriors, com la millora de la façana nord i oest, és a dir, dels carrers Verge de Montserrat i Ameller, que es va fer l'any passat, quedant pendent solament ara la part est. Les obres està previst que acabin abans de dissabte. Entretant, l'accés al temple es farà per la porta lateral de la façana que dona al carrer Verge de Montserrat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Assemblea de la Mancomunitat de Tortosa Roquetes va aprovar ahir dilluns un conveni amb l'Associació de Veïns del Port per arranjar més de 4,5 quilòmetres de camins de la zona urbana del massís. L'actuació, amb un pressupost de 120.000 euros, preveu pavimentar la pista i millorar els desaigües del camí del Port entre el refugi de Caro i la Font del Mascà, el barranc de Vallfiguera i un tram del camí de Fredes. L'obra es finançarà amb 90.000 euros de la Mancomunitat i amb 30.000 euros que posarà l'Associació de Veïns. El projecte i el plec de licitació de l'obra ja s'han aprovat i està previst que els treballs, que tenen un termini d'execució de 4 setmanes, estiguin acabats a l'estiu. L'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, detallava la importància de l'actuació en els camins del massís i explicava on es farà la intervenció.
En tot cas, dic que bueno, és un tram de carretera important, agafa zones molt deteriorades i bàsicament l'obra que es fa és un doble tractament bituminós i també millores de molts dels desaigües i cunetes que ara no existeixen. Existeixen cunetes en terra, però hi ha també desaigües transversals que cursen la carretera, que desvien les cunetes d'un costat cap a la zona del terraplè, i per tant, si evitem que l'aigua faci mal, les carreteres se conserven molt més temps. Per tant, com s'ha explicat aquí, aniria des del Coll de Carrasquetes en un tram que és mixte, que ja està formigonat per part de l'Ajuntament de Roquetes en anys anteriors, per tant, se consolidaria aquest tram entre zona formigonada que ja està i la del doble tractament bituminós, i després també una part important és la zona més baixa de la zona que va cap a tota la vall del Mascà, diguem-li, la vall que va cap a Camí dels Clots, que va cap a la Vall Figuera, fins a el que es coneix també com les casetes de Roer. Per tant, tota una zona important ja quedaria arreglada, i també la part, diguem-li, més alta, que va des del mateix Coll de Carrasquetes fins al refugi de Caro.
La darrera actuació en les vies d'accés al massís es va fer fa 3 anys, quan el Departament de Medi Ambient va arranjar una part de la carretera d'accés als ports. També la Mancomunitat, en aquell moment, va assumir el finançament de poc més d'un quilòmetre de la pavimentació d'un tram de la via.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els grups municipals del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa a l'oposició portaran al ple de l'Ajuntament de Tortosa el rebuig de treballadors i sindicats a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol del PP. Els partits treballaran al ple de forma conjunta la moció plantejada pels sindicats Comissions Obreres i UGT, reclamant a l'executiu espanyol que interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat la mesura i s'assegui a negociar amb els sindicats per reorientar la reforma. Els portaveus de les tres formacions, satisfets per la resposta de les mobilitzacions, van remarcar que el decret aprovat, contràriament al que assegura el govern espanyol, incrementarà la taxa d'atur i precaritzarà l'ocupació. La moció pretén que el consistori censuri explícitament la reforma laboral i faci marxa enrere, convocant la mesa de diàleg social per obrir procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral en la línia de fomentar la contractació veritablement estable i de qualitat, així com també assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l'atur i fer passes en direcció de transformar el model competitiu. També reclamen la necessitat d'enfortir els serveis públics per garantir els drets i la cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.